Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern ha aprovat un pla per combatre les inundacions a les Terres de l'Ebre. Són 37 milions i mig d'euros per fer 25 actuacions en 5 anys. L'objectiu és evitar les destrosses d'aiguats com els d'ara fa 9 dies. A Alcanar, l'Ajuntament, de fet, ja treballa per enderrocar 10 habitatges situats al final d'un barranc en una intervenció pionera davant la repetició de fenòmens meteorològics extrems derivats de la crisi climàtica. També hem sentit les queixes de les associacions d'afectats d'ELA el dia que el Consell de Ministres ha aprovat 500 milions d'euros per reforçar la llei de dependència amb el focus posat precisament en aquesta malaltia, en ELA. Fa un any que es va aprovar la llei per garantir-los l'assistència, però les ajudes encara triguen massa a arribar. I ens hem fixat també en les crítiques d'Unió de Pagesos a la gestió que el Departament d'Agricultura està fent dels casos de dermatosi nodular contagiosa en granges de vaques. Avui n'hem sabut 7 casos nous i els ramaders demanen que algú assumeixi responsabilitats. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el govern exigeix que l'ordinalitat i la recaptació i la gestió de la totalitat de l'IRPF estiguin recollides al nou model de finançament autonòmic que està dissenyant el Ministeri d'Hisenda, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, perquè el sistema compleixi amb el seu objectiu, un finançament just, cal que si Catalunya està a la banda alta en recaptació d'impostos es mantingui en aquesta posició quan es reparteixen els recursos i que s'encarregui dels tributs que paguen els contribuents.
D'una o altra manera, això ha d'estar present, tant que el nivell de generació de recursos i d'arribada sigui proporcional en forma de criteris d'ordinalitat com la recaptació i gestió de l'IRPF en la seva totalitat.
El govern espanyol es compromet a continuar treballant amb la resta d'estats membres de la Unió Europea pel reconeixement de l'oficialitat del català a Europa. El secretari d'Estat per la Unió Europea, Fernando Sampedro, confia que aviat es podrà incloure el tema a l'agenda d'un Consell de la Unió.
No vamos a cesar en su defensa y yo siempre digo que en realidad no sería necesario volverlo a traer formalmente a la agenda de un Consejo de Asuntos Generales en el momento que se constate, y somos optimistas al respecto, se constate que hay unanimidad en Correper y podría ir en la agenda de cualquier otro Consejo Europeo. Espero que muy pronto.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareixerà el 17 de novembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la Dana, que el 29 d'octubre de l'any passat va deixar més de 220 morts. La comissió d'investigació del temporal arrencarà el 4 de novembre amb el testimoni de l'Associació de Víctimes. Rússia allunya la possibilitat d'una nova trobada entre Putin i Trump, si més no a curt termini. Consideren prematur parlar d'un calendari, tot i que la setmana passada el president dels Estats Units va dir que la reunió es podria celebrar abans de 15 dies a Budapest, la capital d'Hongria. A més, Moscou s'ha oposat avui de forma taxativa a qualsevol alto al foc imminent. També avui el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i alguns dels principals líders de la Unió Europea han emès un comunicat conjunt en què donen suport a la necessitat d'aturar els combats immediatament. De tornada a Espanya, el Senat prohibirà pagar en efectiu les dietes als senadors. La decisió del PP arriba en plena polèmica pels sobres amb diners en metàl·lic que el PSOE va pagar a l'exministre Ábalos i a Santos Cerdán. Anem, doncs, a Madrid, Pau Brujats.
Bona tarda. Sí, el Senat elimina l'efectiu i a partir d'ara les despeses de dietes i viatges a senadors i funcionaris es pagaran per transferència bancària. El PP reacciona a les crítiques dels socialistes que veien contradictori que els populars critiquin l'efectiu que sortia de la seu de Ferraz mentre ells fan el mateix al Senat. Esther Muñoz, portaveu del PP, i Montse Mínguez, del PSOE.
Pagar en metálico, siempre que esté dentro de los límites que permite la ley, es legal. Lo que no es legal es pagar con un dinero del que no puedes explicar su origen. Es lo que le pasa al PSOE.
Que el dinero del Partido Socialista, insisto, sale del banco. Es dinero blanco.
Pagar en efectiu no és delicte sempre i quan la quantitat abonada no superi els 1.000 euros.
I un últim apunt, la inversió en construcció s'està frenant. Segons un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, el segon trimestre ha crescut només un 3% en comparació amb abans de la pandèmia, tot i els diversos plans de les administracions per promoure l'habitatge assequible i en un context d'augment del nombre de compravendes. El ritme de creixement de l'oferta continua sent insuficient per donar resposta a la demanda, cosa que en part s'explica per la falta de mà d'obra disponible i qualificada. El 60% de les empreses del sector tenen problemes per trobar paletes i altres professionals, tal com explica Joan Ramon Rovira, cap de Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra.
El sector que sempre ens diu que registra més dificultat per trobar persones amb les competències adequades pel sector és el sector de la construcció. Llavors, a l'última dada disponible, el 24, fregava el 60%.
<t 'ha> Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la directora adjunta del Diario.es, Neus Tomàs, bona tarda.
Bona tarda.
El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas, bona tarda.
Bona tarda.
I el també periodista Marc Bataller, bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sí, no?
A punt.
Bé, doncs escolta'm, perfecte. Va, el primer tema ens ve des de fora. I si avui és dimarts, avui toca l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, estem fent.
Perfecte. No? Doncs escolta'm.
Aviam. Avui volia parlar del tema aquest del príncep Andrew de York. Príncep Andreu, no sé si li hem de dir Andreu o Andrew.
Andreu.
Andreu, doncs això. Arran de la publicació de les memòries pòstumes de Virginia Roberts Giuffre, no sé ben bé com es pronuncia, una dona de 41 anys que es va suïcidar a l'abril, diguéssim, poc després d'acabar aquestes memòries que ara es publiquen, i on explica coses que d'alguna manera ja sabíem, no?, però que tornen a posar el dit a la nafra, no?, que és això de que el príncep Andreu doncs, va participar en diverses orgies organitzades per Jeffrey Epstein, ja sabem que pedòfil convicte, etc, i que en les quals participaven menors, diguéssim, perquè al final una orgia tampoc té res de dolent si tots els que participen volen ser-hi, no? Però clar, aquest no és exactament el tema. De fet, la Virginia Roberts, ella diu que va tenir relacions amb el príncep quan tenia 17 anys. Bé, és tot bastant esgarrifós, llavors des de la corona, no?, britànica sembla que, ui, no, ara ha de renunciar als seus títols, però jo em pregunto, però com que ha de renunciar? No, ha de renunciar. O sigui, li heu de treure, no? Aquesta sensació d'impunitat la trobo absolutament terrorífica. Terrorífica, no? Algú recordava també que aquesta setmana que al Regne Unit tenen una llei que permet processar una persona per delicte de violació encara que la violació s'hagi comès en un altre lloc, no? Llavors, això, aquesta sensació d'impunitat que continuen tenint els poderosos és esgarrifosa. I una altra reflexió al respecte és que, clar, això són els casos que esquitxen els que tenen poder, però tots els casos que no coneixem, al final són la punta de l'iceberg, no? Diguéssim, tot això oculta que a sota de tot això continua havent-hi una cultura de l'abús que continuem d'alguna manera encobrint, no? Mm. I no sé, realment és una cosa que em posa molt, molt rabiosa i molt furiosa.
A banda d'anar al general, que ara de seguida sentim les opinions dels nostres convidats, però per aportar més detalls d'això que explicaves, o sigui, ell ha de renunciar als seus títols, però després el Parlament i ho ha d'oficialitzar. Ara mateix, tot i que el príncep Andreu ha renunciat als seus títols, com que encara no han passat pel Parlament, encara els ostenta. Sí, per tant, sí. Encara, perquè a més se sospita que el govern britànic està allargant una mica els terminis perquè no li ve gaire de gust, i per tant ara mateix de moment encara els té, i també s'està obrint ara una mica el debat allà al Regne Unit sobre si el Parlament ha de tenir una mica més de control sobre la monarquia de la que té realment, perquè per exemple això, encara que ell hagi renunciat voluntàriament als càrrecs, encara els manté perquè encara no s'ha fet la votació al Parlament britànic, però és evident que això és un cas concret, però el que tu proposes és anar una mica més al general d'aquesta sensació d'impunitat que tenen els poderosos per segons quines coses, i això sí que ho llenço aquí a la taula al Marc, al Marcos i a la Neus.
Sí, aquesta impunitat, si vols els poderosos, la podem viure aquí a Espanya amb la monarquia i el rei Joan Carles. No, parlaves d'aquesta impunitat de la família britànica, pues que no cal anar tan lluny, evidentment, perquè avui ha sortit el cas del príncep. Però, clar, aquí a Espanya tenim exemple del que va passar amb la infància amb el rei Joan Carles, no cal recordar-ho, i amb ara el que ha passat durant la seva última etapa i gairebé durant tota la seva monarquia. I pel que fa a la família britànica, és un escàndol més dels de més. Recordem l'accident de Lady Di, el seu fill Harry vestit de nazi, recordeu fins i tot aquella conversa entre l'actual rei i Camila, doncs recordeu-lo, del Tampax, que deia que el rei volia ser el seu Tampax. Per tant, és... I sumem, i episodis i episodis per la sèrie de Crown.
Aquí una mica la qüestió és el que deia la Carlota, que no hi pugui haver un major control per part del Parlament britànic, perquè, de fet, el que ha fet el rei Carles és demanar-li, o ell s'ha vingut, a no utilitzar el títol, però el títol de moment el manté fins que no hi hagi aquest procés en el Parlament. I mentrestant, i el que això continuarà tenint amb el títol o sense el títol, és una mansió de 30 habitacions que es paga amb diners dels contribuents britànics, perquè de patrimoni, el que seria el nostre patrimoni nacional, que també allà és el patrimoni real, rep 150 milions a l'any. Aquest senyor. El Parlament llegia avui que ha rebut només aquest cap de setmana més de 1.000 cartes de ciutadans anglesos demanant que hi hagi una investigació pública pel cas Epstein i la seva vinculació amb la família real, però és que una mica el que passa aquí, la família real no té cap obligació de respondre davant del Parlament, és a dir, el control que tenen és mínim, i això, bueno, entenc que allà, igual que aquí, doncs cada cop hi ha més ciutadans que demanen que puguin, que estiguin obligats a respondre i a tenir una major fiscalització.
I a més, en aquest cas, com a antimonàrquica, em costa molt entendre que realment, o sigui, els arguments dels monàrquics, o sigui, en general, vull dir, no entenc, no entenc com podem continuar apoyant aquesta institució totalment obsoleta.
En aquest cas, a més, la Casa Real Britànica es cura en salut, perquè en el fons és una mesura preventiva, perquè malgrat que el cas d'abusament sexual amb la víctima morta i el pacte extrajudicial amb el que ell va arribar no prosperaria, però sembla ser que el príncep Andreu havia utilitzat un dels seus guardaesquenes per demanar i espiar a la noia en qüestió, la qual cosa ja obriria una derivada legal, que és per això, per lo que la Casa Real, com una mena de tallafoc, pren aquesta mesura, en la que sí, ell renuncia, però en realitat és li treuen, però tu renuncia, és a dir,
formalment
et convidem,
renuncia, però
et convidem,
però
clar, a marxar,
no,
et
però la Casa Real no ha dit et retirem els títols, sinó que no, diguéssim, i la manera d'explicar les coses, que dius, al final la Casa Real té no, entenc que té potestat per retirar-li un títol, no?
És l'única,
no,
que té potestat.
Per això, vull dir que en lloc de dir, mira, et demano que renuncis, o t'obligo a renunciar, però públicament direm que renunciar, saps?
Renuncia
et retiro,
però no el títol.
Clar, sí, sí, però diguéssim que l'acció hauria de ser t'ho retiro, no? Perquè això ja indica, bueno, tot un desgavell, això, no?
Però anant a la categoria, diguem-ne, sobre això que expliques, és evident que en els cas de família reial, un, és molt evident, i dos, també és molt sucós, i per tant podem treure pa i sucar-hi. Però aquesta sensació dels poderosos de ser intocables, jo sempre ho penso quan surten a la llum casos de corrupció. És a dir, gent, i a més ara estem veient amb llum i taquígrafs tot el que estaven fent Coldo, Ábalos i companyia, aquesta normalitat, amb la sensació que no els enxampen i fan coses que ara les llegeixes, les veus i penses, però com gosaven? Com pensaven que ningú no ho veuria? Bueno, però... I deu arribar un moment que et deus pensar que, ah, si fa no sé quants mesos que ho faig i ningú m'ha dit res, doncs jo tiro de veta, escolta'm, perquè aquí no passa res i, per tant, contracto prostitutes, em gasto els diners o no sé què, i penses, aquesta sensació de intocable, no? No em passarà res. Depèn, fins que et passa.
Depèn de la tolerància social que tu hagis assumit en el teu grup i en el teu entorn. I no sempre fa falta ser rei o fa falta ser polític. És a dir,
ser poderós. Si ets poderós,
no sempre fa falta ser l'Ábalos, per dir-ho. És a dir, ser un diputat, exministre. És a dir, a vegades a persones de la cultura, a persones de determinat nivell intel·lectual, a famosos. Recordem a Michael Jackson, per exemple. Quan veies el reportatge del gran escàndol de Michael Jackson, jo vaig veure que el 95% de les imatges jo les havia vistes. És a dir, era molt obvi el que estava passant. I si tu, en el teu entorn, tens assolida una determinada dret d'impunitat o de tolerància, i això ens passa a totes les societats, doncs això passa i no passa res.
Però és que recordem el cas d'aquí, que hi havia personatges com Jesús Gil, que se'l venerava.
A Marbella, guanyava
eleccions de carrer i era corrupte, diguem-ne que era la paraula més light que puc dir. Per tant, vull dir, recordem, guanyava eleccions, era el president de l'Atlètico de Madrid. Eren altres temps, és cert, però en aquell moment la corrupció fins i tot era com dir, mira, si aquest senyor guanya diners, doncs jo també ho puc aconseguir-ho. I clar, també quan parles de poderosos i parles del cas Epstein, ja dona el tram. Que també està esquitxat, que en el seu moment va prometre, juntament amb la seva campanya al MAGA, que faria una investigació a fons, i quan ha vist que ja li comença a tocar, doncs, de prop, aquest cas, diu, bueno, no faig gaire res, part del seu moviment MAGA també està una miqueta indignat per aquest cas, i per tant està allà, no?, navegant entre dues aigües, un poderós més amb el cas Epstein.
Clar, però això que dius, jo crec que hi ha societats on la tolerància respecte a la corrupció o el respecte a l'ús dels diners públics és més elevada que, per exemple, en la nostra. I de fet, hi ha estudis, hi ha un llibre que va escriure fa poc un excorresponsal del Guardian, que ha viscut molts anys aquí, i que analitza una mica com l'anomenat franquisme sociològic ha anat contaminant també el comportament comú ja en els anys de democràcia. I una de les coses que diu és que la tolerància per dir-ho clar, a robar a l'erari públic, com que ja es feia el franquisme, no?, des de l'època de l'Estraperlo a com es va construir...
Ho tenim com assumit.
Com no? Es va construir en molts pobles i ciutats. És a dir, es donava per fet que era intrínsec, que hi havia una part que era intrínseca a l'ús del diner públic i que es tenia assumit i gairebé descomptat. Que evidentment no dic que estigui bé, no... Però que, en fi, que es donava per fet que això anava en la manera de governar d'alguns governants. Jo crec que això ha anat evolucionant i aquí va caure un president del govern pel que va caure en el seu moment.
Jo discrepo. És a dir, no podem...
No
cada cop que hi hagi una... No, però cada cop que hi hagi una...
Si no, no té gràcia, no?
Hi hagi una situació dolenta, no podem dir que la culpa és del franquisme.
No, jo et dic que aquest senyor que ho ha estudiat i ha fet un llibre bastant exhaustiu i posa exemples
concrets...
No
haurà vist, aquest senyor no haurà vist res de les classes intel·lectuals i culturals franceses, per exemple, extremadament tolerants per determinats nivells d'abusos.
Però posar un... hi ha llibres com el consentiment o el que deia Sartre, i aquí segur que tenim una escriptora que ens ho pot dir millor, que tenia un nivell... Però estem parlant de coses diferents.
D'un nivell de consentiment
respecte als abusos sexuals i per ser més concrets, amb menors, que això... I s'han escrit llibres també sobre això i assajos del nivell de tolerància.
Hi ha maneres de fer ara clar, tales, i però, aquí venim d'on venim, no?
Clar,
però això... Tenim els pares que tenim,
exacte,
i els problemes que tenim ara són nostres, però els hem heretat,
clar,
també, no?
Però que Sartre tingués una visió, o és igual, o el protagonista del consentiment de la Vanessa Springfield, crec que es diu l'autora.
Springora,
perdó. Que està molt ben explicat. No treu que aquí hi hagués una altra manera també de tractar a la corrupció econòmica i política. Estem parlant de dos tipus, si em permets, d'abusos diferents. I no treu que lo dels francesos estigués molt malament, i lo d'aquí també.
El que jo t'estic dient és que totes les societats desenvolupen al voltant de determinades persones uns nivells de tolerància o d'acceptació o de reconeixement que després, passat el temps, sorprenen moltíssim. És a dir, i podríem anomenar una mena d'equació de la impunitat i que ho sento, i que jo crec que és general en determinades societats avançades, on determinades persones tenen drets a fer determinades coses que en condicions normals no ho serien. I això jo crec que és generalitzat i ho sento molt. En el cas nostre, dir la culpa és del franquisme, a mi em sembla que...
És una derivada.
Que està, clar, massa, que és una està derivada. Massa estès i és massa generalitzat, diguem-ne, per parlar d'això.
Bé, doncs... Jo crec que una cosa que també es fot, diguéssim, és que en el fons, quan un poderós cau per alguna d'aquestes coses, sembla que el seu càstig hauria de ser exemplar. Bueno, ja que no, era poderós i al final ha caigut, per exemple, sembla que els càstigs dels poderosos sempre són una mica els més fluixos, no? I és tot el contrari del que hauríem d'esperar. Però bé, continuarem
no
tenint fe, no?
Depèn, hi ha de tot. El Jeffrey Epstein va acabar a la presó i es va suïcidar, és a dir... El Jeffrey Epstein era molt poderós, és a dir, la impunitat no sempre... No, jo crec que tampoc ho podríem generalitzar.
L'exemple que busquis, no? Joan Carles continua vivint
allà a Dubai, no?
Dubai, sí. Sí.
Clar, però aquí perquè hi va haver un acord entre els dos grans partits per evitar poder-lo jutjar pel que havia fet. Però estic d'acord amb el Marcos que després aquí hem vist passar molta gent per la presó. Hem vist alcaldes socialistes, hem vist exconsellers convergents, a Madrid o a València n'hem vist també de tots els partits. És a dir, en fi, a vegades parlem una mica lleugerament de passar anys a la presó i un dia a la presó, no et dic un any, són moltes hores. És a dir, jo crec que jo... En fi, em revela una mica amb aquest instint punitivista que s'ha instal·lat a la societat, com que si poden passar 15 anys a la presó que no siguin 10, bueno, és que 10 són molts.
Bé, doncs escolta, més el debat que ens proposa la Carlota a banda o a partir del cas del príncep Andreu d'Anglaterra i aquesta sensació que efectivament els poderosos se senten tan impunes que són capaços de fer coses que després quan les veus penses com pot ser que ningú no ho veiés i que ells mateixos no se'n donessin vergonya de fer tot el que estaven fent. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Passant 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida anem a més temes.
Catalunya migdia.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele.es. Una vegada Miele, sempre Miele.
El diari Esport i el Tardet et porten la festa del futbol. El proper 26 d'octubre viu el clàssic al Club Astoria. Pantalles gegants, DJ en viu, sortejos i sorpreses. El clàssic es combina amb la festa. Entrades al tardet.es. Una festa que mai oblidaràs.
Els Premis Binaris se'n van de festa a la Fira de Rubí. Del 24 al 26 d'octubre, els millors vins catalans seran a peu de carrer a la 13a edició dels Premis Binari al Celler de Rubí. Vins catalans. L'opció dels que en saben.
Vesteix el teu llit de tardor amb les fundes nòrdiques Montse Interiors. Disponibles en 4 estampats per gaudir d'aquesta meravellosa estació. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't la funda nòrdica i les fundes de coixí des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Moltes de les nostres mares o tietes són perruqueres, un ofici tan imprescindible com menys tingut. Per què? És pel que el fan moltes dones? Les perruqueres són les nostres confidents. A la perruqueria hi anem quan estem tristos, quan volem un canvi, quan necessitem sentir-nos millor. Per què, doncs, no les valorem més?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dimecres a les dones i els dies, perruqueres. Se us arrissarà el cervell.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Tu, Josep, ets molt de matins. Has fet tots els horaris, però
no tots no.
Quina et falta?
La tarda a la ràdio, a aquesta hora no he estat mai assegut. He treballat d'allò que sempre vaig voler treballar, no m'ha anat malament, i sempre ho he fet voluntàriament.
On t'ho has passat millor?
M'ho he passat malament sempre, cada dia, a tot arreu.
Sí, home.
Ara mateix estic suant exactament igual com he suat cada dia durant els primers minuts dels programes de ràdio de televisió.
Ara posem més aire fred.
Pot, no, no cal, ja m'agrada i el noto.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda i volem recuperar un tema que avui ha tornat a denunciar Unió de Pagesos. El sindicat Unió de Pagesos s'ha reunit aquest migdia amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els ramaders estan molt descontents perquè creuen que el Departament d'Agricultura no ha gestionat prou bé la crisi de la dermatosi nodular que afecta bona part de les granges de vaques de les comarques de Girona. De fet, avui hi ha 7 casos nous d'aquesta malaltia a la zona on es va originar el primer cas, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els ramaders diuen que el Departament va començar a vacunar massa tard, critiquen que van massa lents i per això no arriben al 75% del bestiar vacunat, que és un percentatge necessari per donar el contagi per controlat. I a més apunten directament al Servei de Prevenció d'Agricultura, de qui diuen que va fallar en tot el procés. És una roda de premsa que han fet avui els representants d'Unió de Pagesos. Saludem Cristina Massot, que és secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Senyora Massot, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, anem a PAMS, que avui Unió de Pagesos ha fet moltes acusacions. Primera, ha anat tard el departament amb la vacunació?
Bé, nosaltres, com sabeu, aquest passat divendres va fer dues setmanes, no?, que vam confirmar el primer brot, i des de les primeres hores doncs, ja vam contactar amb el Ministeri doncs, per poder disposar de totes les dosis disponibles de vacuna per començar una campanya de vacunació intensa tant a la primera zona de restricció com a la segona zona que s'ha marcat amb el cas que vam confirmar que s'ha, de manera que estem treballant a contrarrellotge per poder assolir aquests tant percents, no?, tan comentats, que són el 95% d'explotacions i el mínim del 75% de cens d'animals.
Recordo que quan van començar a sortir els primers casos, vam parlar amb algun ramader que ens deia a França, a la Catalunya Nord, ja estan vacunant i en canvi a Catalunya no. Per què es va trigar tant a vacunar? Es podia haver començat a vacunar abans, quan per exemple ho feien a l'estat francès, a la Catalunya Nord?
Penseu que l'estratègia de vacunació que s'aplica a nivell europeu per combatre la dermatosi nodular contagiosa doncs està això establerta en una normativa europea, i aquesta estratègia contempla que la vacunació no comença fins que realment tens una amenaça, no?, tens un brot confirmat en el teu territori. Si veieu els països o la resta de països veïns de França, no?, i d'Itàlia, que són els països que van començar a vacunar perquè van patir brots a partir del juny, doncs podeu veure que tampoc estan aplicant la vacunació com a mesura preventiva, d'acord? De manera que el que és important és reaccionar ràpid en el moment en què tens l'amenaça doncs, dins del teu territori. Nosaltres ara mateix, com us dic, és una prioritat absoluta tenir totes les zones de restricció vacunades quan abans millor. I, de fet, també estem plantejant al Ministeri si podem ampliar la zona de vacunació més enllà del que serien les zones de restricció marcades pels focus.
Per tant, és un cas en què, efectivament, les normatives europees s'haurien d'adaptar, perquè, clar, a Catalunya no hi havia cap cas, fins i tot a l'estat espanyol no hi havia cap cas, però la Catalunya Nord no és estat espanyol, no és Catalunya, però està a 30 quilòmetres de segons quines granges catalanes. Per tant, és evident que hi ha una frontera, però, clar, les malalties i el bestiar no hi entén de fronteres. Per tant, potser sí que s'hauria de ser més laxa i que no hagués de ser la frontera el que marqui on es vacuna i on no. Si hi ha un cas a la Catalunya Nord, doncs a 30 quilòmetres, encara que entris en un altre estat, doncs s'hauria d'haver pogut vacunar.
Bé, nosaltres vam demanar vacuna a França, no? Si recordeu, les primeres dosis que vam rebre, i per poder-nos avançar al primer lot que representa que ens va venir directament del laboratori, doncs França ens va donar unes vacunes, i el dia que ens va arribar a nosaltres arribava també el lot a Catalunya Nord. Penseu que la Catalunya Nord va començar a vacunar quan nosaltres vam marcar el radi arran del cas de Castelló, d'acord? El que França sí que estava vacunant en zones que tenien afectació, com que són els primers focus que ells van declarar, i posteriorment un focus que va quedar més al sud, que era proper a Lió. D'acord? Ells havien començat a aplicar l'estratègia de vacunar doncs, perquè tenien focus anteriors al nostre. Penseu que això està molt regulat, i és l'estratègia que ara per ara se segueix. Si s'ha de revisar, doncs ho haurem de fer a nivell de la comissió, no? I amb consens dels diferents estats membres.
La vacunació va lenta? Quan arribaran al 75% del bestiar vacunat?
Bé, jo en aquest sentit no hi estic d'acord. Crec que aquí tots els veterinaris, tant de les ADS com els veterinaris oficials, estem vacunant des de ja fa dies, i actualment tenim dades que ens permeten parlar del 70% de cens a la zona de Castelló, no?, que és el primer radi que hem prioritzat d'acabar. I estem segurs que aquestes dades probablement són majors a hores d'ara, però bueno, també és important, no?, que rebem aquestes dades. Nosaltres estem ara intentant doncs, compilar totes aquestes dades de manera urgent per veure quina és la foto a data d'avui. Però ara que tenim doncs, gran part d'aquestes dades, doncs sí que estem molt propers al 70%, i això és el que hem traslladat avui a la reunió.
Si depengués només de la Generalitat i no hagués d'estar d'acord amb el govern espanyol o amb la Comissió Europea, serien partidaris de vacunar a tota Catalunya, no només en les zones d'exclusió arran dels casos que s'han detectat?
Bé, nosaltres partim de la base que no depèn només de nosaltres, de manera que és difícil plantejar l'escenari, no? Però sí que és cert que nosaltres ja hem fet una proposta al Ministeri, com he dit abans, doncs per ampliar aquesta zona, i ara mateix estem a l'espera de l'avaluació per part del Ministeri de la nostra proposta, i com us dic, aquesta va més enllà de les zones de restricció, per tant sí, som partidaris d'ampliar aquesta zona.
Tenen prou vacunes com per fer front a aquesta crisi?
Ara mateix ja hem entrat en un ritme de rebre vacunes, doncs jo crec que molt positiu, i atès que som l'única comunitat autònoma que ara mateix té aquesta afectació, doncs tota aquella vacuna que hi ha disponible per l'estat espanyol doncs ens arriba a nosaltres. Ahir vam rebre 110.000 dosis de vacuna, i a l'espera d'unes 140.000 dosis durant, bueno, probablement a final d'aquesta setmana, i en previsió que a principi de novembre doncs ens arribi un altre lot també molt nombrós.
Els ramaders també es queixen de l'anomenat buit sanitari, és a dir, sacrificar tots els animals en una granja en què hi ha un positiu. Diuen ells que és un disbarat que porta la ruïna a les famílies. Es podria fer d'alguna altra manera, sense necessitat de matar tot el bestiar d'una explotació on s'ha detectat la malaltia, o és l'única manera de combatre-la? Ells diuen que no.
A veure, l'estratègia del buidat sanitari és una estratègia, doncs, primer de tot, que és la que tenim establerta per normativa, però més enllà de que sigui una normativa, doncs és l'estratègia sanitària que es va pactar doncs fa 5 anys, no? Perquè el reglament que l'estableix és de l'any 2020, i com us dic, és una estratègia sanitària pactada per tots els estats membres i basada en el coneixement científic i en l'opinió de tots els experts que van formar part del procés que la van elaborar. Nosaltres ara mateix ens hem de confiar, no?, que el que es va pensar que seria doncs el que s'havia de fer en el moment que aparegués aquesta malaltia, doncs és el que ens permetrà frenar l'avanç d'aquest virus, no?, i evitar que vagi més enllà del territori que tenim actualment afectat. I el que entenem perfectament doncs és, no?, l'impacte que té en les famílies i en les explotacions que ho han de patir, però confiem que allò que hem estat aplicant fins ara doncs tindrà el seu impacte doncs en frenar aquest avanç. Una altra cosa és que es planteja, no?, la possibilitat de que quan hi hagi una cobertura vacunal doncs prou elevada i puguem complir amb els requisits que se'ns plantegen, doncs puguem sol·licitar que aquesta estratègia doncs pugui canviar a un tipus de sacrifici més selectiu. Però ara per ara no estem en aquest escenari, i nosaltres tenim la responsabilitat i creiem que és el que hem d'aplicar, que és el buidat sanitari d'explotacions, perquè penseu que, bueno, quan tu detectes un animal positiu en aquella explotació hi poden haver animals que estan en període d'incubació o que poden haver estat positius doncs fa pocs dies. Vull dir que quan detectes un positiu no tens la informació de com està la resta del ramat, no? I ara per ara, que no tenim la immunitat necessària per poder aplicar una altra estratègia, doncs ens veiem en l'obligació d'aplicar aquests buidats.
Un altre punt de fricció és que els ramaders denuncien que el departament està prioritzant les grans explotacions i que margina els petits ramaders. En canvi, el departament diu que el que es prioritza són els animals que tenen més risc. Primer les vaques reproductores de llet i de carn, i després els vedells d'engreix. Quin és el criteri per decidir on es comença a vacunar, o quin ordre se segueix a la vacunació?
Sí, bé, en cap cas el criteri és el tamany de l'explotació i el número de les explotacions. Nosaltres des del primer dia estem aplicant el mateix criteri que, com tu molt bé, és en base al risc, no? Aquest risc sempre proporcional a la distància als brots confirmats, que nosaltres prioritzem sempre les explotacions que estan més properes als focus confirmats. I dins d'aquesta prioritat, no?, de risc per distància, doncs prioritzem les reproductores, tant de llet com de carn, el seu valor genètic, no?, perquè la recuperació d'explotacions doncs és molt més costosa que la recuperació que has d'haver de practicar un buidat, no? Sense menys tenir, no?, que els vedells d'engreix també tenen el seu valor, però evidentment en una situació en què cal prioritzar la feina, doncs aquest seria l'ordre que hem estat aplicant des del primer i que seguirem aplicant fins que no tinguem tot de vacunació doncs acabada.
Tenim problemes de comunicació, només em quedava una pregunta. Simplement, Unió de Pagesos demana que...
Ai, perdó, se us ha tallat?
Bé, sí. Hi havia algun moment que semblava que paríem una mica la comunicació, que més o menys l'hem entès, i només em quedava una pregunta.
Disculpeu.
I és sí. Què li diu Unió de Pagesos quan demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques, perquè ells entenen que és una mala planificació de la campanya i la lentitud? Què li respon a aquesta demanda d'assumpció de responsabilitats?
Jo crec que nosaltres ara la nostra responsabilitat és assumir la tasca que tenim ara mateix sobre la taula i que és prioritària, que és sobretot vacunar quan abans millor i gestionar els brots que tenim de la millor manera possible i conformar la normativa de manera que minimitzem el risc, no, de propagació d'aquest virus a territoris que ara mateix doncs, en són lliures, i estem focalitzats en complir aquesta responsabilitat. Quan tot això doncs, estigui resolt, que esperem que sigui el més aviat possible, doncs analitzarem allò que s'hagi pogut fer millor o que s'hagi pogut fer pitjor, però en cap cas doncs, posem en dubte ara mateix doncs, la voluntat del departament i del govern i de tot l'equip doncs, de resoldre i gestionar aquesta situació tan bé com podem i com dic en base a la normativa vigent.
Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, gràcies per acompanyar-nos en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
No, gràcies a vosaltres per atendre'ns.
Gràcies.
Bona tarda.
No sé com ho veieu, perquè evidentment les versions del departament i dels ramaders no... L'acostuma a passar quan hi ha una crisi d'aquesta índole.
Aquest cap de setmana parlava amb un familiar que és ramader, que no té vaques, té cavalls, i em va explicar una cosa que em va cridar l'atenció. Em va dir, aquest estiu els grups de xats de ramaders, que n'hi ha de tot arreu, ja va sortir aquest tema, i diu, és la nostra Covid, perquè ja n'hi havia a Itàlia, a finals de juny a Sardenya, ja n'hi havia a França, s'estava parlant de què estava passant amb això, i aquí ens deien que no passava res. I em va cridar l'atenció, perquè vaig pensar, mira, està ben trobada la comparació...
I no n'hem après, perquè una de les raons per no vacunar aquí, i si al sud de França, és a dir, en aquest cas a la Catalunya Nord, és perquè no, la normativa europea deia que si en el teu territori no tenies cap cas. Clar, què és el teu territori? Clar, no és aïllat un territori, perquè, clar, a més, una malaltia que es transmet a través de les mosques i mosquits, una frontera no atura una mosca i un mosquit.
Em va semblar encertada la comparació, més enllà de que, evidentment, són coses diferents. Però, precisament per això que dius, si ja la tens a Itàlia, si ja la tens a França, si, a més, des del 2023, pel que vaig buscar després, al nord d'Àfrica la tenen de manera habitual, doncs l'alarma ha de ser a nivell europeu, no per estats. I després, aplicant aquest mateix criteri, llegia ahir o abans d'ahir els ramaders de la Noguera que deien que es comencessin a vacunar allà, clar, si de França a l'Empordà no té sentit que no hi hagi frontera, doncs tampoc segurament n'hi ha entre comarques, no?
Sí, jo crec que ha estat una entrevista, com deia l'Òscar, que les versions són completament diferenciades, amb poca autocrítica, no? Comparat amb totes les crítiques que li venen d'Unió de Pagesos, no? Aquesta roda de premsa han fet aquest migdia, i que és el que deia la Neus, no? Aquesta previsió, evidentment, tu, la Unió Europea, diu que no pots vacunar fins que no tinguis el cas al teu territori, però la pregunta que es fan els pagesos és, no es podrien haver comprat vacunes aquí a Catalunya? Això sí que ho pots fer-ho perfectament, i el primer dia que detectes el cas, comença a vacunar ja. Perquè ara ja s'han perdut dues setmanes fins que compres les vacunes, i saps, tot allò que es va trigar, per exemple, agafant l'exemple de la Neus, amb la Covid, és a dir, aquesta poca previsió que hi ha hagut quan ho tens a Lió, que està aquí al costat, i va baixant a Catalunya Nord, i dius, vindrà, i ara mateix passa amb la Noguera, perquè crec que, si no m'equivoco, ja se n'han detectat alguna de les zones del Vallès, també, ha anat baixant de mica en mica, encara no, però havia baixat una miqueta més avall de l'Empordà.
El que diuen el gironès, n'hi ha hagut algun cas, però el que diuen els pagesos és que això no ho aturaràs, i a més a la Noguera hi ha especialment molta preocupació, perquè tenen l'única planta on s'incineren els cadàvers dels animals que s'han sacrificat, i també entenen que pot ser un vector de transmissió i, per tant, també demanen que es vacuni també la Noguera al voltant d'aquesta planta.
I el gironès, a haver-hi casos, per tant, ja amplies el radi. Clar. A veure si que vas baixant, em referia que vas baixant ja per la zona del Vallès. Per tant, la vacunació s'hauria de fer ja, ràpida, i haver tingut segurament abans un estoc de vacunes que no tenies al costat.
Bueno, és evident que la previsió ha fallat, perquè ara tenim el problema. Una altra cosa és si Unió de Pagesos pot demanar coses com relaxem el nivell de sacrifici del bestiar perquè hem d'assumir masses pèrdues. És a dir, jo crec que el nivell de sacrifici del bestiar s'imposa amb criteris científics i hem d'assumir això. És a dir, en aquest sentit, la Batalla Unió de Països hauria d'anar per les indemnitzacions que rebrem per aquesta situació, i que això ens tensioni la tresoreria al mínim possible i que no arribin tres anys després. És a dir, que no per ara
Ells també reclamen, sobre les indemnitzacions.
No, però això sembla lògic.
Però també és veritat, i no només Unió de Pagesos, sinó que altres ramaders que no estan afiliats a Unió de Pagesos també demanen que no hi hagi aquest buit, en el sentit aquest que quan hi ha un positiu en la granja se sacrifiquin tots els animals d'aquella
granja. Jo entenc que això no és un caprici.
Clar, és una normativa europea, precisament.
El criteri ha de ser el criteri, com dius tu, veterinari, en aquest cas, no?
A tot arreu igual.
Bé, veurem, perquè aquesta crisi no s'ha aturat ni de bon tros. Avui tenim 7 casos nous i, per tant, tot fa pensar que en els pròxims dies en tindrem d'altres, no només dins dels focus, sinó també, potser, esperem que no, i toquem fusta, fora d'aquests focus. I, mentrestant, el departament, que continua a corre-cuita intentant vacunar, de moment els focus, tot i que també ha quedat clar a l'entrevista que si depengués només de la Generalitat, ells vacunarien tot Catalunya, però que s'estan atenent a les normatives que arriben des de l'Estat, des del Ministeri i també des de la Unió Europea. Però veurem com lluita en contra de tot això. 20 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Catalunya migdia.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com, entra, demana cita i venta-la avui mateix.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
10 parelles. Un repte gegant des del Delta de l'Ebre, travessant les terres de Ponent fins als cims més alts del Pirineu. Només una parella arribarà fins al final.
La Travessa, Expedició Ponent, amb Laura Escanes. Cada dijous, nous capítols a la plataforma 3CAT.
Aquesta temporada, prepara't per l'aventura més extrema.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Concert inaugural del 10è aniversari de BCN Clàssics.
Amb l'Orquestra de la RAI, dirigida per Andrés Orozco Estrada i el violinista Michel Barenboim.
El 3 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Una temporada amb grans noms com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta o Marc Targerich.
Abonaments al 25% de descompte a bcnclassics.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
El millor cinema de la temporada arriba al CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.
Històries compromeses i premiades a Cannes i Venècia. 11 estrenes seleccionades per als Oscars 2026.
A més, premis d'honor, exposicions i xerrades.
Del 17 al 26 d'octubre a Manresa i Navarcles.
Informa-te'n a clamfestival.org.
El cos sap el que necessita. I quan et demana caldo, no en vol un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo. Amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix. Aneto, el caldo que et mereixes.
Vols estar al dia del món digital? Inscriu-te als cursos sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial o acompanyament parental que t'ofereix la Generalitat de Catalunya dins del programa Més Digitals. Formacions gratuïtes de 8 hores, 100% virtuals i pràctiques per millorar les teves competències digitals. Informa-te'n i escull la teva a mésdigitals.gencat.cat o trucant al 012. Actuació finançada pel Fons Europeu Next Generation. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Setze minuts i seran les 4 de la tarda. El País Valencià, el Partit Popular i Vox volen que l'Institut d'Estadística Valencià diferenciï la població migrant de la població espanyola. Ho van votar ahir al Parlament Valencià i ara han remès la resolució per tal que s'incorpori al Pla Valencià d'Estadística. El que volen és que hi hagi indicadors separats que marquin la nacionalitat dels ciutadans en qüestions com, per exemple, la contribució de cada persona a l'Estat, quin ús es fa de la sanitat pública, qui rep ajudes o, fins i tot, qui fa més o menys donacions de sang. Els socialistes i Compromís hi han votat en contra, però els vots del Partit Popular i de Vox ho han tirat endavant. Juan Fran Pérez Llorca, diputat del Partit Popular, diu que recollir informació no és racista.
Hacer estudios, recoger información, puede ser muy importante para luego hacer políticas incluso de integración y de inclusión importantes. Yo creo que recoger información no es malo. Y creo que recoger información no es racista.
Òbviament, recollir informació no és racista, però després l'ús que es fa d'aquesta informació pot ser-ho de racista. Abans de sentir-vos i abans de criticar-ho tot plegat, Carlos Baraibar, bona tarda.
Bona tarda.
A Catalunya també segreguem entre estrangers i catalans a les estadístiques o no?
No segreguem, però de tot el que volen buscar ara al País Valencià podríem dir que la majoria de dades ja es recullen o ja es tenen. Una altra cosa, com dèiem, és quin ús se'n fa, no? Per exemple, pel que fa a les dades de l'IDESCAT o les estadístiques de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, per exemple, l'IDESCAT fa 100 estadístiques i d'aquestes 20 s'agreguen per nacionalitat, per si és estranger, si és català. Després, per exemple, si mirem, per exemple, la renda mínima garantida, que és l'ajuda més gran que dona la Generalitat. En aquest cas, la Generalitat té les dades agregades per nacionalitat o no, el que passa és que no les ha donat, però les pots obtenir si les demanes a algun mitjà de comunicació o el que sigui, o qualsevol ciutadà pel portal de transparència. Per exemple, l'IRPF, si volem comptar la contribució a l'estat del benestar, que és una de les coses que diu que vol fer el govern valencià. Aquestes dades, per exemple, estan segregades per amb la nacionalitat espanyola i estrangers al portal de l'Agència Tributària i ja estan segregades, a més, per comunitat autònoma. Per tant, ja són públiques. Mm-hmm. Tant, si les vols anar a buscar i les vols tractar i vols mirar què diuen, doncs ho pots trobar. Després, un altre tema, aquest potser segurament el més polèmic, no? El tema de les donacions de sang. Clar, en aquest cas, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya és el responsable d'aquestes dades i, evidentment, quan fas el formulari, demana la nacionalitat i nacionalitat de la mare. I això es fa amb una intenció sanitària i no es tracten de cap manera més aquestes dades, sinó que només per si cal traçar, doncs aquella persona fa una donació de sang i té una malaltia i s'ha de rastrejar d'on ve aquesta malaltia, doncs aquesta dada és rellevant, però asseguren que no es tracta de cap altra manera. I després hi ha els casos de dades que no es busquen, que és l'ús del sistema sanitari. Per exemple, aquí el Departament de Salut no recull cap mena de dada referent a la nacionalitat de qui fa ús del sistema sanitari. O, per exemple, una altra ajuda, com les beques menjador, el Departament d'Educació no té les dades, o no les mira ni les demana, sobre la nacionalitat de les persones que ho reben. Això seria una miqueta per comparar exactament el que vol fer el govern de la Comunitat Valenciana, o del País Valencià, i el que passa a Catalunya. Després, aquí a Catalunya, el que es dona, per exemple, és que hi ha casos en què anem una mica més enllà, podríem dir, del que ha demanat el govern valencià, que és, per exemple, dades de criminalitat. En aquest cas, des del 2023, els Mossos d'Esquadra et diuen, no diuen qui comet els delictes, però sí que diuen quin percentatge dels delictes els ha comès algú de nacionalitat espanyola. Per tant, automàticament ja saps quin percentatge és de nacionalitat estrangera. I finalment, dades de població penitenciària dels presos. Aquesta dada que té el Departament de Justícia, una estadística penjada de l'IDESCAT, també et permet saber la nacionalitat per país dels presos que hi ha a Catalunya.
Doncs això és el que fem a Catalunya, diguem-ne, i el que es vol fer a València. És un tema que té moltes ombres, que té molts riscos, però que també té molts avantatges de saber la diferenciació. Per tant, té moltes derivades. Vull sentir-vos.
Clar, la cosa és pensar que Vox en farà un ús correcte d'aquestes dades.
Ja et dic que no.
Clar, llavors...
És que els precedents l'avalen.
Clar, diu, recollir, no? Deia, recollir informació no és racista. No, la qüestió és que en fas d'aquestes dades. D'entrada, que Vox vulgui recollir aquestes dades ja és sospitós, perquè si se li poden atribuir molt pocs mèrits i el que segur que no se li pot atribuir veient allà on ha gestionat diners és el d'una bona gestió, sigui a Castella o sigui a València, que recordem que una part de les emergències estava en mans seves abans de que desapareguessin. Llavors, per exemple, amb el tema de la donació de sang, doncs, bueno, què diríem si es fes, no sé, per religió o per orientació sexual? Ens semblaria em semblaria que és estrany, no? Com a mínim, per dir-ho finament.
Jo
llavors...
pregunto una cosa, és que el tema de la donació de sang, jo no l'he entès. He entès la resta de temes, però és a dir, no he entès el sentit del tema de la donació de sang. Ho sento. És a dir, en clau estranger immigrant, no acabo d'entendre.
Per
exemple,
pregunten... tipus de malalties.
Sí, per exemple, una malaltia, m'han mencionat la malaltia de Chagas, que no sabria ara dir-te, per exemple, és una malaltia que si tu dones sang i allò té aquell, ha estat contaminada la sang amb aquella malaltia, necessites traçar d'on ha sortit per saber si és endèmica
sí,
o no.
Per què volen per aquestes... És a dir, perdoneu, quin és l'ús polític que es pot fer d'aquest... És, no, perdoneu, és que no l'he entès.
No entès per què el PP hi vols a València.
És a dir,
tenia
el IRPF, sí, per exemple.
Aquí, doncs aquí
no?
Estem entrant...
I els immigrants aporten menys al
Sí, o viuen de les ajudes...
A la despesa fiscal,
sí.
Per exemple. Els immigrants, si són més pobres, seran el col·lectiu que pagui menys IRPF, perquè el nostre IRPF és progressiu. Per tant,
però amb la renda mínima és el mateix. No és per nacionalitat que un accedeix o no a la renda mínima, sinó és perquè si és més pobre o més pobre.
És la que posaran de les beques menjador a
Catalunya. Però el discurs que fa l'extrema dreta no és aquest. El discurs de l'extrema dreta és
vale,
que...
Vale, però no entenia... No, ho sento, No entenia lo de la... Jo no dono... Confesso que no dono sang mai, ho sento, demano disculpes.
No, però
disculpes.
Hi ha una
sèrie... A la Catalunya sencera, però...
Doncs donar no, sang no sé. És donar vida.
Exacte, sí. Marcos, sí, ja, deixa donar sang ja.
Ja, però no ho faig mai.
Escolta, per aprensió?
No, escolta...
No, pregunto.
No deriveu el debat.
No deriveu el debat.
Donar sang sí o donar sang no. Donar sang sí.
No soc exemple de res, però... Però em preguntava quin era l'ús o quina era la derivada política, que no l'acabo de veure.
Has de pensar molt malament. És a dir, pensa en la pitjor opció de la sang, la puresa, la tria de qui et dona la sang, i jo s'entén que deu anar per aquí.
Però...
No ens callem en aquest
no
exemple.
No tens cap seguretat de que les dades et donin la raó, perdona.
Sí, però en tot cas...
Científicament parlant, ho sento.
El que sí que sabem és l'ús que l'extrema dreta fa d'aquestes dades, de la contribució econòmica, dels ajuts que reben, tu citaves les beques menjador, però són també les beques en general, la renda mínima, l'accés a habitatges a lloguer, de protecció, és a dir, sabem quin ús en fa, i per tant... en fi, pensar que l'extrema dreta, quan tingui aquestes dades, les posarà en un calaix i en farà un ús curós, és en fi, jo crec que no serà això.
No, ells es defensen, no? Els estava escoltant, dient que ho fan servir per així poder, quan reparteixen les ajudes, poder ser més equitatius o tenir estudis exactament de com es poden repartir. Però clar, és que és el que dius, els precedents d'una extrema dreta, que és racista de per si, Vox, demanant dades de pacients sanitaris i d'altres IRPFs i dividint per immigrants sí, immigrants no, nacionals sí, nacionals no, és evident que l'ús no serà gaire benevolent.
També és veritat que Mazón, la manera que té de sobreviure allà és dir que sí a Vox a tot, que és el que està fent.
És que ho ha dit, per exemple, amb el tema de la llengua, no? Aquell canvi de nom que ha passat, no? De dir-se que ven Acadèmia Valenciana de la Llengua a Acadèmia de la Llengua Valenciana, i això també ho ha impulsat Vox.
Ho ha proposat, encara no ha canviat el nom, però ell
ho proposa Vox, no? Perquè és l'única manera de sobreviure, l'única manera que li provin els pressupostos, i fins i tot de tapar el tema de la Dana. Mentre hi ha altres debats, el de la Dana està per allà, però bé, anem parlant d'aquest tema, anem parlant del tema de la llengua, i Mazón va fent.
Aquesta petició de les estadístiques del que aporten els immigrants al sistema de salut... Em temo que té a veure amb una narrativa bastant corrent entre els opinòlegs d'extrema dreta, que és que s'agafen alguns estudis fets a Dinamarca, dels quals no puc donar la veracitat o no, però diuen els països nòrdics això s'ho han mirat molt i llavors van contra opinió, aquest argument que diu que els immigrants aporten més al sistema del que treuen. Ells diuen, no, és veritat, els països com Dinamarca o Suïssa, per exemple, s'ho han mirat i no és veritat que al llarg de les generacions aporten menys. I llavors aquesta és la idea de mare per demanar aquestes dades, de veure quan aporten per poder rebatre aquest mantra, que és veritat que es repeteix molt, que els immigrants aporten més del que treuen del sistema.
I ara us poso una reflexió, perquè després continua la tertúlia. És a dir, com que tots donem per fet que en faran un ús fraudulent de les dades, la primera reacció és no, que no donem aquestes dades. Però és que si alguna cosa ha demostrat l'extrema dreta és que no necessita les dades.
No.
Perquè instal·len una... O sigui, ara mateix el relat de l'extrema dreta és aquest, els immigrants no aporten i el que fan és vivir del bote, o xupar del pot. I, per tant, si tu no tens les dades que desmenteixin això, ells això es fa córrer. Bueno, i, per tant, això és una bola de neu. I, per tant... pot ser que els hi surti malament, entre cometa, que si demanen aquestes dades, després aquestes dades acabin desmentint aquella informació que ells han fet córrer i que han instal·lat com si fos una veritat absoluta, que si no tens les dades no la pots acabar de desmentir mai. Pots tenir percepció, pots tenir la sensació, o pots tenir alguns estudis que t'ho diuen, però si no tens les dades no tens arguments
però no pateixis, perquè encara que les dades no li donin la raó, ja faran servir un relat perquè els hi donin la raó.
Amb la violència masclista.
Aquí tenim aquests números i ara els torturarem fins que diguin
el que jo vull dir.
Amb la violència masclista és el que fan. Ells es neguen a parlar de violència masclista, s'inventen conceptes com la violència intrafamiliar, parlen dels homes maltractats i dels homes assassinats quan les dades demostren que són excepcionals i és igual, i tenen les dades del Consell General del Poder Judicial i tampoc els hi serveixen. I el pitjor és que en alguns casos hi ha una part del PP que han acabat assumint també aquesta part del discurs. Això és el preocupant, que hi ha una part que en lloc de combatre'l el que fa és assumir-lo.
Però, per exemple, vaig a un exemple concret en el que ens hi trobem, i ara parlo en primera persona. El llibre d'estil de TV3 i Catalunya Ràdio, que és quan es va escriure, diu que en les informacions sobre successos no es diu la nacionalitat de l'infractor. Perquè, en l'inici, quan es va redactar el llibre d'estil, és si tu dius la nacionalitat de l'infractor, estàs marcant a una nacionalitat. Si tu dius que és magribí, doncs dius que els magribins es pot ser entès com que els magribins... Ara, el fet que no diguem aquella nacionalitat, hi ha qui ho interpreta dient esteu amagant que la majoria dels infractors són estrangers. I llavors hi ha un debat sobre si aquesta norma del llibre d'estil, que de moment és vigent, ha de seguir vigent o l'hem de revisar. Perquè el que ens acusen és... Ara no... La idea era intentem protegir els més desafavorits i, per tant, no diguem la seva nacionalitat per no marcar a un determinat col·lectiu. I ara és, no, és que no la dieu per amagar-ho i, per tant, el que esteu fent és afavorir a un determinat col·lectiu. Vull dir que, al final, les dades... L'important no són les dades, sinó la lectura que en facis, perquè, al final, les dades són bones tenir-les per saber el què. Però, clar, després, el que no tens la garantia és que s'utilitzin bé, aquestes dades.
Bueno, o que determinades bombolles interpretin aquestes informacions. Jo, en això, de per exemple, del llibre d'estil de la corporació, jo en aquest sentit jo seria molt flexible. És a dir, jo donaria la nacionalitat i fins i tot la raça si ajuden a entendre la informació.
Sí, això sí.
Perquè hi ha vegades... Jo em recordo aquell cas de que va haver-ne com 4 o 5 assassinats de dominicans perquè havien robat una marihuana a Holanda o no sé què, i es va amagar la primera nacionalitat, es va amagar la segona, però quan portaven 5 morts, allò ja no es podia... És a dir, per entendre la notícia, havies d'explicar què estava passant, perquè si no s'entén.
Quan la nacionalitat és necessària per entendre la notícia, sí que es pot donar. Parlo de TV3 i Catalunya Ràdio.
Sí, jo crec que quanta més informació es doni millor, i també en el context. És com, per exemple, el tema dels suïcidis. No? El tema dels suïcidis sempre s'ha dit que millor no parlar de suïcidis. Perquè
S'havia dit,
ara ja no. Perquè ara, precisament, les associacions de víctimes dels suïcidis diuen parleu d'aquest tema. Parleu que darrere hi ha un tema de salut mental, i per tant, però recordo que abans era un estigma, que no se'n podia parlar enlloc.
Jo crec que en això, Marc, malauradament, sempre sobrevalora el poder dels mitjans de comunicació. És a dir, durant molt de temps, per exemple, la doctrina era que a la violència masclista l'important era informar i donar-li visibilitat al problema, perquè així hi hauria més ressò, més impacte social, i per tant el número de crims baixaria. En altres països europeus la política era la contrària, s'aplicava la política dels suïcidis. És a dir, s'intentava amagar i donar la mínima dimensió a aquestes notícies perquè no es produís i perquè no hi hagués un efecte ressò que donés això, diguem-ne, idees a possibles agressors. En la pràctica, després, les estadístiques eren més o menys iguals. És a dir, no hi havia una diferència entre els països que... Jo crec que amb això dels suïcidis passarà una mica el mateix. No hi haurà una diferència. Molt sovint els mitjans de comunicació volem pensar que som la repera, però malauradament les dinàmiques socials superen molt el que nosaltres puguem dir o fer, i ens sap greu, però... molt sovint la dinàmica social és molt més forta que el nostre discurs.
El concepte MENA, de menor no acompanyat, inicialment és una paraula, pots dir, bueno, és una paraula neutra, però què va passar? Que l'extrema dreta se la va fer seva per discriminar aquests nois, i llavors al final va acabar sortint, nosaltres al nostre diari ja fa molt temps que vam decidir que no s'utilitzava, però fins i tot el Col·legi de Periodistes i altres dient, no l'utilitzeu perquè s'ha convertit en un concepte totalment despectiu. I és així. És una manera de criminalitzar aquests nois.
Doncs aquest és el debat que genera aquesta mesura, insistim, aprovada pel Partit Popular i per Vox al País Valencià, i veurem si l'acaben aplicant o no des del govern de Mazón i companyia. Carlos Bereber, gràcies, bona tarda.
Salam.
I també Neus Tomàs, Marcos Lamelas i Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Gràcies,
bona
25 tarda. Segons i seran les 4, de seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o tota l'actualitat durant la tarda del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimarts a tothom.